Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Novetat important en el cas Negreira, el jutge instructor del cas Joaquín Aguirre ha imputat a Joan Laporta que passa a tenir, per tant, la condició d'investigat, igual que Rossell i Bartomeu. Considera el jutge que hi ha un delicte de suborn continuat i que, per tant, cal aplicar la prescripció 10 anys enrere des del moment en què es comet per darrera vegada el delicte i, per tant, s'ha de retrocedir fins al 2008. Any, data, en què Joan Laporta era president del Barça en la seva primera etapa. Aquest criteri del jutge contrasta amb el de la Fiscalia Anticorrupció, que considera que els fets en el primer mandat de Laporta ja havien prescrit. De seguida ens il·lumina l'abogado Jacinto Vicente sobre aquesta novetat en el cas. En l'aspecte esportiu, s'ha lesionat Sergi Roberto. Lesió al soli de la cama dreta. Estarà 2-3 setmanes de baixa. No arriba, per tant, al clàssic. Tanquem també la jornada ja de compromisos internacionals en la que Araujo ha disputat tot el partit aquesta passada matinada del Uruguai 2-0. Partit en el que s'ha lesionat Neymar. Pot ser, atenció, lesió important de genoll. Ter Stegen i Gundogan han estat titulars també en l'amistós entre Mèxic i Alemanya, que ha acabat amb empat a 2. Aquest matí el Barça ha presentat el tancament de l'exercici 22-23 amb uns beneficis després de palanques i d'altres maniobres de 304 milions i també el pressupost per la temporada 23-24 que és de 859 milions amb un benefici previst d'11 milions. Amb els números sempre passa una mica el mateix, s'aplica allò de la enginyeria financera, posa una partida per aquí, trec una partida per allà perquè quedi una cosa arregladeta i que la gent no s'espanti massa. Dissabte que ho aprovi l'assemblea i endavant. A l'Espanyol té tres futbolistes, té els tres futbolistes més valorats de segona divisió segons la pàgina web Transfer Market, que ha actualitzat aquests darrers dies els valors de mercat dels futbolistes. Aquests tres jugadors són Puado, Brian Olivan i Nico Melamed. A Girona ha parlat Estuani, que ha deixat un gran titular. Ha dit que vol retirar-se al Girona. Més coses relacionades amb el món del futbol. Aquesta tarda a les 4 dona Montse Tomé la llista pels propers compromisos de la selecció espanyola femenina de Lliga de les Nacions contra Itàlia i Suïssa. No està descartat que pugui entrar en aquesta convocatòria Jennifer Hermoso. Després li preguntem d'aquí a uns minuts a l'Andrea Peláez. I també és notícia a les últimes hores Karim Benzema, després que el ministre de l'Interior francès l'hagi acusat de tenir vincles amb Hermanos Musulmanes, una organització considerada terrorista en diversos països. En bàsquet està en gran moment de forma el Barça. Ahir va guanyar una pista complicada com la del Partizan per 83-92. Barça i Real Madrid encapçalen la classificació. 3 partits, 3 victòries a l'Eurolliga. A l'Eurocup avui tenim Joventut Vilnius. En handbol, el Barça té partit de Champions aquesta tarda a partir de 6:45 a la pista del Celje, que no ha començat gens bé la competició. De fet, va cué. I en futbol sala, bones victòries ahir del Barça i del Santa Coloma. El Barça a la pista del Pozo, de Múrcia, per 2-4 i el Santa Coloma a casa va superar Inter Movistar per 2-1. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente i el Ferran Correas i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça us preguntem si us sembla just que Laporta estigui investigat per suborn. Creieu que sí el 65%, que no el 35%. En clau Espanyol, vosaltres a qui valoreu més? A Puado, a Olivan o a Melamed? Heu votat la majoria per Puado, 47%, per Olivan el 13%, per Melamed molts també el 40%. I en clau Girona us preguntem si Estuani, ja que ha parlat avui, ha de ser titular. Creieu que sí el 33%, que no la majoria, el 67% dels que heu votat. El Marc Paires està al control de so, l'Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Ojo al vatio.
¿Sabías que cada kilovatio de potencia contratada supone 40 euros más al año? En tu factura puedes ver cuánta tienes contratada. 4,6 suele ser suficiente. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Comencem l'Esportscope d'avui dimecres, són les 3 i 10 minuts de la tarda, són una vegada més al programa La Sintonia de Tribunals, perquè hem de començar amb aquesta novetat significativa que us comentava en començar, relacionada amb el cas Negreira. Sona fort el titular, Laporta imputat, el jutge instructor del cas, Joaquín Aguirre, ha imputat a Joan Laporta, que passa a tenir, per tant, la condició d'investigat, igual que Rossell i que Bartomeu. Considera el jutge que hi ha un delicte de suborn continuat i que, per tant, cal aplicar la prescripció tirant 10 anys enrere des del moment en què es comet per última vegada el delicte, que va ser l'any 2018, i per tant s'ha de retrocedir fins al 2008, data en què Laporta era president del Barça en la seva primera etapa. L'efecte, per tant, a Laporta, aquest període que va del 2008 al 2010, que és quan entra Rossell. Aquest criteri del jutge contrasta amb el de la Fiscalia Anticorrupció, que, recordo, considera que els fets en el primer mandat de Laporta ja havien prescrit, i recordo també que fa només dos dies el Barça va presentar un recurs argumentant que no es podia considerar a Enríquez Negreira funcionari públic, per tant, no es podia parlar de suborn, de cohecho. Me'n vaig a la ciutat esportiva, on hi ha encara el Víctor Navarro. La Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Alguna reacció al Barça a aquesta informació, Víctor?
Bueno, els ha sobtat perquè 10 minuts abans de començar la roda de premsa de presentació dels números prèvia assemblea on havia de comparèixer el vicepresident econòmic Eduard Romeu, ha sortit publicat a tots els mitjans aquesta decisió de judicial, no?, d'investigar, d'imputar el president Joan Laporta. Des del Barça diuen que a 11:45 del migdia els ha arribat l'auto del jutge, que primer s'ha filtrat a la premsa i després ha arribat al club. Diuen que està en mans de l'equip jurídic, que no hi ha cap previsió a hores d'ara de fer cap comunicat, a falta de que diguin, del que diguin els advocats del club. I l'únic que m'ha escoltat ha estat, res, a una pregunta que se li ha fet al vicepresident econòmic Eduard Romeu, aquesta reacció.
No, evidentment no està a la meva àrea i, òbviament, això està en mans de l'equip jurídic del club. Per tant, doncs, res a comentar des de la institució, no?
Recordem que el Barça ja va reclamar aquest dilluns en el recurs que van presentar al jutge que deixés de costar el delicte de suborn i només investigués la possible corrupció esportiva.
Perfecte, Víctor, no te'n vagis molt lluny, que parlem de números ara.
Perfecte.
Saludo ja al nostre advocat de capçalera, el Jacinto Vicente. Hola, Jacinto, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien. Bueno, dime quién tiene razón, la Fiscalía, que dice que el delito en el primer mandato de Laporta está prescrito, o el juez instructor que cree que no.
A ver, la Fiscalía lo que dice es que está prescrito porque en ese momento no se contempla el cohecho. Es decir, cuando la Fiscalía dice que está prescrito, está haciendo referencia a los delitos de corrupción deportiva, a los delitos de blanqueo de capitales, en su caso de administración desleal o de falsificación. Pero en ningún caso, en ese momento, la Fiscalía lo que está haciendo es contemplar la prescripción o no de un posible delito de cohecho continuado. Sí. Es cuando el juez incorpora o extiende el relato típico de delitos al delito de cohecho continuado, evidentemente la prescripción de ese delito, como ya dijimos aquí, en el momento que surgió el auto del juez, lo comentamos, dijimos que por plazo de prescripción se ampliaba de 10 a 15 años porque puede variar de 10 a 15 en función de si es funcionario público o no, y se contempla a todos los implicados o se contempla un plazo, como ha hecho el juez, de 15 para Negreira, porque es sobre quien recaería la condición de funcionario público según el juez. Y de 10 sobre Laporta, porque sería digamos la persona, en ese caso el presidente del club, que es quien paga. El hecho de que se considere ahora cohecho continuado y, por tanto, un paso de prescripción de 10 años, ya avisamos aquí de que eso podría comportar perfectamente, y le decimos, creo que hace un mes, la imputación de Joan Laporta.
Aquí la clave, por lo que dices, Jacinto, continúa siendo si hay cohecho o no hay cohecho. Es decir, si se considera a la Federación Española de Fútbol un ente público y, por tanto, a Enríquez Negreira un funcionario público.
Correcto. En este sentido hay debate jurídico. Yo he oído decir a gente que esto es una locura, a gente decir que no es una locura. Hay un debate jurídico. O sea, el juez no está loco, el juez no es un kamikaze. El juez dicta una resolución donde se ampara en una resolución, en una sentencia del Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia Europeo, sobre un caso de la Federación Italiana. En esa sentencia se considera a la Federación Italiana como, una institución que desarrolla una función pública. Recientemente, con el caso de lo que era Rubiales, con aquellos audios sobre Piqué y sobre la Supercopa de España, en Arabia, ha habido hace muy poquito una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, Audiencia Provincial que es el mismo órgano que va a resolver el recurso de Barça, aunque con jueces diferentes, evidentemente, unos son de Madrid, otros son de aquí, cada juez es una persona diferente y puede tener criterios diferentes, aunque sea el mismo órgano, pero esa resolución de la Audiencia Provincial de Madrid sí también da una función pública a la Federación. En contra, ha habido diversas sentencias también donde lo que se indica es que primero, la Federación es entidad privada y no tiene función pública, y extenderla no es correcto, pero incluso donde, si bien se ha podido interpretar que se ha extendido a la figura del presidente de la Federación, no, eso no conllevaba extenderlo a todos los miembros, en este caso los árbitros, ¿vale? Con lo cual, aquí hay un debate jurídico. En derecho, 2+2 no es 4, sino que se puede interpretar de diversas maneras.
Bajo Oye, y el árbitro, perdona que te corte, Jacinto, y el árbitro final que va a decidir en ese debate jurídico quién tiene razón, ¿quién es?
De momento la Audiencia Provincial, los tres magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona.
Vale.
Entonces ellos resolverán el recurso de Barça. El recurso de Barça, que ha llegado hoy, después, antes habían llegado los de Bartomeu, los de Rossell, se da traslado a todas las partes. Como es lógico, por sentido común, las partes acusadoras, Liga, Real Madrid, etcétera, Estrada Fernández, pues ellos se pronunciarán, supongo que las partes acusadoras entenderán que sí, que tiene función pública y que es aplicable el cohecho. La gran incógnita que todos tenemos y que todos tenemos un especial interés en saber qué va a hacer es Fiscalía. Porque es verdad que la opinión de Fiscalía, siendo igual que el resto de las partes, porque es una parte en este caso, sí, ellos, Fiscalía ejerce un deber también de defensa de la legalidad. Con lo cual, su opinión tiene una cierta relevancia. Entonces, yo tengo interés en saber qué opina Fiscalía sobre la posibilidad de aplicar el cohecho o no.
Claro, porque Fiscalía, de momento, sobre el tema este en concreto del cohecho no se ha pronunciado. No ha dicho si está de acuerdo o no en que puede haber habido cohecho.
Fiscalía lo que hizo fue inicialmente una denuncia donde ella conceptuaba una serie de delitos.
Sí.
Que en esos delitos no estaba cohecho.
La corrupción deportiva, la administración desleal, todo aquello, ¿eh?
Exacto. En esa denuncia ella no contemplaba cohecho. Ahora, ante la ampliación objetiva del juez sobre posibles delitos, Fiscalía va a tener que pronunciarse. Entonces, que antes no los contemplara, ¿hace que ahora no pueda decir que está de acuerdo con el hecho? No. Ella puede considerar que ahora, en función de cómo ha avanzado estos meses en instrucción y de los pasos que se han dado, porque recordemos que aquí, y esto la gente lo olvida, aquí hay una serie de diligencias que están secretas, ¿vale? Y esas diligencias se han practicado. Sobre esas diligencias hay un resultado. Pues bien, ese resultado de esas diligencias secretas puede llevar, igual que al juez lo ha interpretado, y seguro que también se ha amparado en esas diligencias secretas, igual Fiscalía puede entender que al amparo de las diligencias practicadas se puede extender a cohecho. Es decir, que inicialmente en su denuncia no lo contemplara, no le impide que ahora lo pudiera aplicar.
Perfecto. Muy bien, Jacinto. Oye, muchas gracias. ¿Te quitas la toga y te quedas para el debate dentro de un rato?
Solo añado un mínimo comentario que a mí me intriga de todo lo que ha pasado hoy. Yo entiendo que la noticia es la imputación de Laporta, pero para mí en el auto hay una frase del juez que me intriga.
¿Cuál es?
El juez dice que si bien no se puede entender que todos los árbitros sean corruptos, sí considera que hay un grupo de árbitros que pueden ser corruptos. Me intriga mucho saber por qué lo opina.
Ya, bueno, igual es que no sé. Igual alguien ha encontrado algo, no lo sé. Vamos, no sé.
Bueno, esa frase para mí es, desde mi punto de vista de ex juez y ex secretario judicial, la que me ha llamado mucho la atención.
Te llama la atención. Vale. Hablamos en unos minutos. Jacinto.
Venga, hasta ahora.
Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Joe Biden a Israel, especialment quan diu que sembla ser que el bombardeig de l'Hospital de Gaza ve de l'altre. Pel que he vist, sembla que és obra de l'altre equip, no de vostès. Però hi ha molta gent ahí fora que no està segura. I aquí, al món de l'esport, al món del Barça, al món de la jurisdicció, la imatge que surt és la del president Joan Laporta, que veu com es filtra a la premsa que el jutge Aguirre l'imputa per suborn en el cas Negreira. Els Mossos d'Esquadra han lliurat aquest matí al club, a mig matí, una citació per oficialitzar la imputació contra Laporta. Laporta va ser president del Barça a la primera època, del 2003 al 2010, i, per tant, siguin 15 anys o 10 anys, el temps de prescripció estaria dins del període que se li pot imputar. Laporta, acostumat a mogudes jurídiques, posa cara de pòquer. Ho encaixa i continua la seva vida procurant que els equips del club siguin competitius, que el primer equip de futbol masculí continuï a la Champions, que els socis aprovin els números de l'estranya assemblea del diumenge i que les obres del Camp Nou avancin. El jutge fa el seu treball, Laporta s'ho mira i la vida continua.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Gracias, Oli, por la imagen. 3 y 21 minutos de la tarde, pausa y parlem de números.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
Cuando quieres un hotel todo incluido para estar con toda la familia, sabemos lo que necesitas. Vacaciones en Riviera Maya. Disfruta de una experiencia única en el Gran Palladium Cantenar Resort and Spa. Un hotel totalmente renovado. Reserva ya para vivir unas vacaciones de ensueño. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
3:22, torno a la ciutat esportiva Joan Gamper. Víctor, continues per aquí, no?
Aquí estem, sí.
Doncs vinga, parlem de números, que aquest matí Eduard Romeu, el vicepresident econòmic del Barça, ha presentat el tancament de l'exercici 22-23, també el pressupost per la propera temporada. Intentem, Víctor, com sempre demanem en aquests casos, explicar-ho de forma clara i concisa i sense marejar gaire la gent, perquè amb aquesta pluja de números al final acaba sempre una mica marejat, eh?
Sí, 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 és veritat, i ho fem re amb les pinzellades més importants el que ha dit el vicepresident econòmic. Primer, es tanca la temporada passada amb un benefici net de 304 milions d'euros. S'han de fer tres apunts de la temporada passada. La primera, que, evidentment, amb l'eliminació abans dels quarts de final de la Champions, aquest any també està pressupostat arribar fins als quarts de final de la Champions, va suposar deixar d'ingressar 23 milions d'euros. A més, també ha parlat de la situació d'Antoine Griezmann. El Barça tassava la seva venda en 40 milions d'euros, però finalment han ingressat la meitat, així que també s'han deixat d'ingressar 20 milions d'euros. I la bona notícia està en que per primera vegada s'ha aconseguit arribar als 100 milions d'euros en la venda de merchandising de tots els productes del club. Per aquest any, la temporada que s'està disputant ara, el Barça té pressupostat uns 859 milions d'euros. Està lluny d'aquests 1.000 milions de l'era pre-Covid, però són gairebé 860 milions d'euros que el Barça té pressupostat per aquesta temporada. Eduard Romeu li preguntaven si caldran més palanques econòmiques aquest any o les properes temporades.
Efectivament, esperem que el concepte palanca desaparegui. Sí que és veritat que tenim dues operacions extraordinàries, aprovades i no utilitzades. BLM és una, la venda del 49%, i el 49% de lo que és la part mèdia, perquè recordeu que només es va utilitzar Bridgeburg, que és una petita part, que són els NFPs, Metavers, etc. Nosaltres, evidentment, aspirem a no utilitzar cap operació, Com dic sempre, les coses s'han de valorar quan arriben. Si ve algú i ens fa una oferta estratosfèrica amb unes condicions superavantatjoses, l'haurem d'estudiar, entens? Però, en principi, la nostra voluntat és aquesta.
De la massa salarial, sempre se'n parla d'ella, d'aquesta temporada estan 492 milions d'euros, que és el 57% del pressupost. S'ha baixat molt perquè la temporada passada va pujar fins als 676 milions d'euros. Era gairebé el 80% del pressupost, i explicava Romeu, i ho dirà davant dels compromissaris aquest cap de setmana, és que va pujar tant la temporada passada perquè havien de blindar els jugadors joves i necessitaven fitxar jugadors per poder tornar a competir per títols i al final, per exemple, guanyar la Lliga, com es va fer. També li han preguntat a Eduard Romeu amb aquesta situació econòmica de la que el Barça encara s'està sortint, encara està recuperant-se, si tenen por d'acabar sent una societat anònima.
Estamos convencidos que tendremos otras aportaciones adicionales y, oiga, estamos ahí inmersos, ¿no?, en el proceso Superliga, por ejemplo, pues lógicamente es el objetivo, ¿cuál es? Más ingresos. No hay nada computado, no hay nada previsto, ¿no? Pero efectivamente no veo ningún, no veo la interrelación con el tema de una sociedad anónima, ¿no? Para mí es un tema de gestión. Los modelos son perfectamente viables si hay una buena gestión.
I uns últims apunts d'aquesta compareixença d'Eduard Romeu abans de l'assemblea. El deute del club total és de 1.200 milions d'euros. D'aquests 1.200, 200 és un deute que tenen amb altres clubs per fitxatges. De Montjuïc, la marxa a Montjuïc i deixar el Camp Nou suposa menys 78 milions d'euros d'ingressos, deixen d'ingressar gairebé 80 milions d'euros. De l'Espai Barça, de les dates, ha tornat a repetir Eduard Romeu que el Camp Nou estarà llest totalment per meitat del 2026 i que del Palau se'n parlarà quan acabin el Camp Nou. Està previst que el Palau sigui una obra de cara al 2028. De la Superliga ho escoltaven, que no tenen cap previsió de quan podrà sortir la sentència, i aquests eren els apunts que feia Eduard Romeu avui abans d'aquesta assemblea del proper cap de setmana d'aquest dissabte.
Perfecte, Víctor, doncs ho has explicat molt claret i ho has resumit molt bé. Després de la teva crònica estem perfectament bé de salut, no estem marejats ni molt menys, tot perfecte. I fem un apunt també esportiu. Víctor, que tenim lesió. S'ha lesionat Sergi Roberto avui.
Sí, el capità, avui ha passat de tot a Can Barça i encara queda dia. El capità s'ha lesionat el sòlid a la cama dreta. Això indica que no estarà, evidentment, aquest diumenge contra l'Atlètic Club, no podrà jugar, i és unes dues, tres setmanes de baixes, així que tampoc estarà pel Clàssic. És una baixa de les que té Xavi Hernández a la infermeria. Avui han tornat als entrenaments Alejandro Valde, que per cert fa 20 anys, avui li han fet aquest pas, aquest tradicional passadís que li fan als companys.
Amb les collejas i tal, no?
Sí, les collejas, quan algú fa aniversari. Ha tornat Alejandro Valde i Lamine Yamal, que estaran, de fet, seran els únics dos jugadors que recupera Xavi Hernández de cara al partit de l'Atlètic Club. Recordem que ahir es van incorporar Gavi i Ferran Torres. Queden per tornar a Araujo, Fermín López, Gundogan, Ter Stegen i els dos Joaus. De la resta de lesionats, doncs no arriben aquest cap de setmana ni Pedri, ni Rafinha, ni Frenkie de Jong, ni Koundé, ni Lewandowski, ni tampoc Sergi Roberto, que és l'últim lesionat.
Víctor, moltes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies.
Víctor ens explicava que Xavi va recuperant efectius perquè, efectivament, acabem de tancar la jornada de partits de seleccions. I Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Hem tingut encara les últimes hores un bon grapat de jugadors del Barça en dansa, eh?
Per exemple, l'Uruguai ja sap el que és guanyar el Brasil 22 anys després, des del 2015, que la canarinha no perdia un partit en les eliminatòries sud-americanes, i una derrota per 2-0 amb gols de Darwin Núñez i Nico de la Cruz, que va deixar dos noms propis. El primer, Neymar, lesionat entre llàgrimes amb un esguins al genoll esquerre, però que pot ser molt pitjor, segons apunten mitjans locals. I el segon, Araujo, el blaugrana, va sortir guanyador del duel amb Vinicius Júnior, va jugar tot el partit a Montevideo i així valorava el seu retorn amb la Celeste després de lesionar-se en aquest inici de temporada.
Bien, bien, terminamos bien, bastante cansado obviamente, allá en Colombia fue muy exigente, perdimos mucho en ese partido, ¿no? A nivel físico, pero bueno, recuperamos bien, acá también hicimos un gran esfuerzo, contento, feliz de estar acá después de tanto tiempo, me perdí mundial, me perdí muchas fechas, uno siempre quiere estar, a veces son cosas del fútbol y pasan estas cosas que a las lesiones, pero bueno, siempre voy a dar el máximo para estar acá.
A més, nova exhibició amb doblet de Messi per mantenir a una Argentina imparable i líder invicta després de derrotar 0-2 al Perú. L'albiceleste gaudeix, Messi gaudeix, i és normal que amb aquest nivell entrin les comparacions amb el millor Barça de la història.
Impresionante, sí, justo el otro día. Este equipo es impresionante, sí, en crecimiento, partido tras partido, cada vez juega mejor. Compararlo con el Barcelona, es el mejor equipo de la historia, el Barcelona, ¿no? Es mucho, ¿no? pero creo que este equipo está muy cerquita por lo que viene demostrando, por lo que hace partido tras partido, por haber salido campeón de América, del mundo, y eso tiene muchísimo mérito. Y como te dije, tenemos grandísimos jugadores, juegue quien juegue, no se nota porque hay un estilo de juego muy, muy, muy marcado, que nos identifica mucho, que nos gusta hacerlo, y bueno, esperemos seguir en este camino.
Home, no he vist els últims partits d'Argentina, són els campions del món, això és veritat, però comparar-se amb el millor Barça o Guardiola, jo crec que deuen estar encara una mica lluny, eh?
El subidón, no?, que et dona a guanyar, i està líder invicta, jo crec que és aquest subidón, no?, aquest hype que diuen ara els joves. De la fase sud-americana a Europa, a l'Eurocopa del 2024 va agafar en forma. Inglaterra va aconseguir el bitllet per a Alemanya, amb un Bellingham liderant la victòria per 3-1 davant Itàlia, intervenint en dos gols. Una Itàlia que es complica el seu futur. Alemanya, amb Ter Stegen i Gundogan titulars, va empatar 2 amb Mèxic en partit amistós. Christensen va descansar en el San Marino 1, sí, San Marino 1, Dinamarca 2. Fermín es va estrenar amb Espanya sots 21 en la golejada per 0-4 contra el Kazajstan. I la notícia a França són les declaracions del ministre de l'Interior assegurant que Benzema té vincles amb l'organització islamista Hermanos Musulmanes, una organització que està considerada com a terrorista pel govern francès.
Sí, és fort aquest tema. De moment, que sapiguem, Benzema no ha reaccionat a aquestes declaracions del ministre de l'Interior francès. Edu, gràcies.
Una abraçada, Joan.
Hem de sentir a Víctor Roque, en declaracions a Mundo Deportivo, jugador del Barça. No sabem si vindrà el gener o ja de cara a la temporada vinent. No ho sabem nosaltres i tampoc ho sap ell, tot i que ha parlat a les últimes hores amb Deco.
Són converses positives que tudo pode acontecer em janeiro, mas se não acontecer também, cabeça boa, cabeça tranquila e focado aqui no Atlético por enquanto. Sim, não é fácil, mas sempre procuro ficar com a mente tranquila, procuro trabalhar diariamente, agora focado em recuperar da lesão. Eu acho que isso é o mais importante no momento.
Ell està lesionat, diu que està evolucionant bé de la seva lesió, que estarà en condicions de jugar el mes de desembre. Ell preferiria venir al Barça el mes de gener, però està preparat per assumir els dos escenaris.
Sim, seria muito bom e agora... Em janeiro seria bom para adaptação, começar a próxima temporada bem, mas se caso não acontecer, cabeça boa, cabeça tranquila e preparar aqui da melhor forma aqui no Atlético para chegar na próxima temporada bem em Barcelona.
Vitor Roque, en declaracions a Mundo Deportivo, i encara un document més que va estar Rodri, el futbolista del City, ahir al partidazo amb Juanma Castaño, i entre d'altres coses va parlar del seu referent, Sergio Busquets.
Yo tengo que sentir que soy mejor que él y tengo que intentar demostrarlo. Si no tuviese esa convicción, no tendría sentido. Pues diría, bueno, esto ya está hecho, que juegue él y yo vengo aquí a... No, yo quería ser mejor que él, quiero ser mejor que él y quiero mejorarle y intentar aprender. Y yo lo que hacía es fijarme en él, en lo que él era mejor que yo y absorberlo, y yo quería jugar. Y evidentemente que estás hablando de, para mí, el mejor... los tiempos.
I encara una cosa més abans del debat, que estem pendents de la llista de Montse Tomé pels partits de la selecció espanyola femenina de futbol, partits de Nations League contra Itàlia i Suïssa. La llista l'ha de donar a les 4 de la tarda. Tenim a la Andrea Peláez. Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joan.
Bueno, estamos todos pendientes de si en esa lista va a estar o no va a estar Jennifer Hermoso.
Sí, hay cuatro nombres que son el foco absoluto de atención en esta lista, más bien tres, y uno de ellos, evidentemente el primero, es el de Jenny Hermoso. Recordemos que la futbolista no estuvo en la primera convocatoria de Montse Tomé para los partidos ante Suecia y Suiza, y podría ser la gran novedad de esta. La información que tenemos ahora mismo en la cadena COPE es que el Pachuca, su club en México, no ha recibido la prelista en ningún momento, es decir, no han recibido notificación de que Jenny vaya a ser convocada, y la propia futbolista con la que sí se pusieron en contacto hace unos días para cerrar con ella el tema de los billetes de avión, tampoco ha recibido una confirmación como tal, ni una llamada en la que le hayan confirmado que vuelve a estar en la lista. se espera que esté, porque fue una gran sorpresa que no estuviera en la primera después de ser una de las mejores futbolistas del Mundial, pero da la sensación de que por dadas las circunstancias y lo especial de la situación, la propia futbolista se entere incluso cuando sea anunciada. Y luego, Joan, pues tenemos los nombres de Patri Jarro y de Mapi León, también metemos ahí el de Claudia Pina, ellas sí que estuvieron, Patri y Mapi, convocadas en la primera lista de Montse Tomé, abandonaron la concentración en Oliva porque no creían que fuese la convocatoria óptima para volver, y ellas, en cambio, no se espera que estén en la lista, pero ya sabes que esto, como todo, puede haber sorpresas de última hora.
Sí, porque la última fue, bueno, sorpresa no sorpresón, ¿eh?
Sí, sí, claro, claro, con todo lo que pasó en la última, evidentemente esta va a ser más tranquila, sí. Se espera una lista continuista sin grandes novedades, porque ya la gran mayoría de mundialistas, de campeonas del mundo, estuvieron en esa primera lista con todo lo que ya conocemos, salvo algunas que estaban fuera por lesión, como Esther, Salma o Alba Redondo. Veremos quién de ellas vuelve, porque ya han recibido todas el alta médica, y pues sobre todo eso, pendientes de Jennifer Hermoso, que podría ser la gran novedad de esta segunda lista de Montse Tomé para los partidos ante Italia y ante Suiza, los dos fuera, en Salerno y en Zurich.
Perfecto, pues estamos pendientes a partir de las 4. Andrea, gracias.
Estupendo, un abrazo, Joan, a ti. Chao.
Chao. De seguida al debat.
El teu transport segur, ràpid i de confiança. Libra Logístic. Transport terrestre, aeri i marítim nacional i internacional. Cobrim tota Europa amb servei diari de grupatge, doble xofer, camions propis i temps de trànsit reduïts. Més info a libralogistic.com.
Necessites diners a l'instant? Doncs tenim la solució. A Rècord Motor compren el teu cotxe al moment, tant a l'instant que en 30 minuts, només en 30 minuts, ja tindràs els diners al teu compte. Sí, sí, només en 30 minuts, sense tràmits complicats ni ofertes a la baixa. Com ho has de fer? Entra a recordmotor.com, omple el formulari amb les dades del cotxe i es posaran en contacte amb tu per tancar el procés. Així podràs obtenir els diners pel teu cotxe en menys de 30 minuts, en temps rècord. Visita recordmotor.com, omple el formulari i la gent de Rècord faran la resta. I en menys de 30 minuts tindràs els diners. Fàcil.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jamboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a jamboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Vinga, obrim el debat. Continua per aquí el Jacinto Vicente, amb qui ja hem parlat per obrir el programa de les novetats del cas Negreira. Sigues por aquí, no, Jacinto?
Sí, me he cambiado de silla, de traje, ya no sé si soy tertuliano, abogado...
No, ahora tertuliano, no sé si soy... ahora debatiente, ah, debatiente. Vale, ya vale, la toga, ya la dejas en el armario.
Vale.
I ens acompanya també el Ferran Correas. Hola, Ferran.
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Veurem amb qui acaba tot, però d'entrada el titular, la porta imputat, Ferran, és fort, sona fort.
Sí, de moment, sí, fins al moment el president del Barça actual s'havia lliurat de ser imputat en tot el cas, o sigui, d'estar investigat, sí que ho havien estat els anteriors presidents i el mateix club, i ara el jutge doncs ha intentat anar més enllà amb un delicte o amb un presumpte delicte que no ha prescrit. Per tant, se'n va fins a el mandat de la porta i veurem on que queda, perquè no sé, la meva opinió és que aquest jutge sap que possiblement mai podrà demostrar que el Barça va comprar un partit, perquè m'imagino que això mai es podrà demostrar, i va buscant altres possibles delictes, i l'historial d'aquest jutge és de que moltes de les seves instruccions han acabat en res.
Qui és Joaquín Aguirre, Jacinto?
Bueno, es un juez veterano, es un juez que vive, sí, estoy de acuerdo, que decíais, es un juez que se atreve, que tiene un historial de llevar ya causas muy, muy conflictivas, muy complicadas. Había el caso Macedonia con una posible corrupción policial, donde él, por ejemplo, se atreve a a dictar una entrada de registro en una comisaría de Mossos, entrada de registro que lleva a cabo la Guardia Civil, con lo cual os podéis imaginar lo que es una entrada de registro de policías contra policías, lo que fue aquello. Ha llevado el caso también Volhov, el tema de la posible relacionada con el independentismo catalán y la conexión con Rusia. Allí acordó intervenciones telefónicas a personalidades políticas muy importantes de Cataluña. Y en algunos de estos casos ha recibido algún tipo de reprimenda o no, o directamente luego no han quedado nada.
Claro, pues eso te iba a preguntar. ¿Suele tener razón en sus argumentos o muchos decaen al final?
A ver, en esos casos, que fueron muy, muy, muy mediáticos y muy trascendentales, sí que hubo un decaimiento, pero es que es verdad que este juez pues igual ha tramitado, ha instruido cientos de causas. Y de esas cientos de causas, muchas han estado bien instruidas. Lo que pasa es que, evidentemente, las más mediáticas, si quieres, o las más, no sé cómo calificarlas, las más llamativas a nivel de expectación pública, que son Macedonia y Volkov, aquellas no acabaron bien. En este caso, yo tengo mi opinión personal. Lo que pasa es que yo siempre parto, como ex juez que he sido y como secretario judicial también que he sido muchísimos años, de que ningún juez está loco. Yo cuando oí comentarios de cuando él, digamos, fue por la vía del cohecho y hubo catedráticos, personalidades, abogados, me echan las manos a la cabeza, esto es una locura. Hombre, una locura no. Entonces, yo recientemente sí que ha habido una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, muy, muy reciente, de hace unos días, por el famoso caso de Rubiales, Piqué y aquellos audios sobre el tema de Arabia Saudita y la Supercopa.
Sí.
Y la Audiencia Provincial de Madrid sí ha dado función pública a la federación.
Ya.
¿Significa eso que la de Barcelona va a hacer lo mismo? No. Son, aunque sea la misma institución, sea la Audiencia Provincial, son jugadores diferentes y pueden tener consideración diferente. Por lo tanto, yo particularmente creo que se ha forzado la aplicación del cohecho en este caso. Creo que sí que se ha buscado una alternativa a la corrupción deportiva, que es un tipo de delito que es más complejo de demostrar. Y entonces lo que ha hecho el juez un poco es adecuar la actuación del club, según su criterio, y lo que él cree que hay, a un delito, que es el cohecho. Esto no debería ser así. O sea, se habla siempre en derecho penal de que nuestro derecho penal es garantista, no es inquisitivo. O sea, no se busca los delitos posibles, sino que con las pruebas o indicios que tienes, tú actúas y actúas a lo que tienes, los delitos. En eso yo puedo estar en desacuerdo con el juez. Otra cosa es los calificativos de está loco, es un kamikaze.
Okay. Sí, sí. Ahí. Canvio de terç. Vols comentar alguna cosa dels números que t'hagi cridat l'atenció de la compareixença d'aquest matí d'Eduard Romeu, Ferran? Perquè jo amb els números sempre tinc la sensació de que, bueno, es fan una mica malabarismes perquè surtin més o menys bé, l'assemblea els aprovi i endavant, no?
Sí, jo crec que, a veure, per mi és destacable que la temporada que ve, bueno, aquesta temporada que estem ara, com a mínim la junta directiva intenti sense palanques no tenir pèrdues, aquestes pèrdues que han existit en els últims anys, des de la temporada 16-17, que s'han anat maquillant de diferents maneres, amb palanques com les que hem conegut últimament, o amb operacions com la venda de Neymar, o com l'Artur Pjanic, o el Sivesen Neto.
Sí.
Però la intenció és que aquesta temporada en la qual ens trobem, per primera vegada des de fa uns quants anys, el club doni uns mínims beneficis, però sense cap operació extraordinària. Per mi això és destacable, però a mi la sensació com queda i la idea que tinc és que aquí el més important és que el Barça continua tenint un deute, ja no parlo de l'espai Barça, sinó del deute l'espai Barça al marge de 1.200 milions d'euros, que és molt important, que això és el que preocupa, que això és el que s'ha d'anar tornant, i que tot això no es podrà fer fins que l'espai Barça estigui acabat. Una vegada estigui acabat, et donarà o t'ha de donar per poder anar tornant aquest deute. Fins que això passi, doncs el que tu deies, enginyeria financera.
I una de futbol per acabar. Ferran, fins a quin punt consideres important que Vitor Roque vingui ja al mes de gener?
A veure, jo ho considero important perquè la plantilla és curta i perquè la posició que ha de venir a cobrir Vitor Roque és la davant de centre, que teòricament només tens un pur, no? que és Lewandowski. Després
És cert que pot jugar Ferran Torres o pot jugar Joao Félix, però pur només tens Lewandowski, i Lewandowski ara, per exemple, està lesionat, però a més és un jugador de 35 anys que, tot i que es cuida molt, aquesta temporada esperem que el Barça arribi lluny a Europa, que arribi lluny a la Lliga, que arribi lluny a la Copa i que acabarà jugant molts partits, i que seria desitjable que Lewandowski amb 35 anys no jugui els 90 minuts de tots els partits i tingui descans. Mm. Per tant, sí que ho considero important que vingui. Sí que és cert que el discurs més realista ha estat els últims dies el de Deco, que sí. Diu que no sap si serà possible o no. Això dependrà del fair play, com ha dit avui precisament el vicepresident econòmic, i que jo crec que tot això passa perquè aquests 40 milions de Libero que estan allà ballant, doncs s'acaben trobant.
Sí, sí. No vendria mal, no, Jacinto, o què?
Sí, claro. O sea, el problema és la plantilla es muy cortita, hay lesiones, hay sanciones en momentos o picos de forma, con lo cual, como bien decía ahora Ferran, claro, Lewandowski va a llegar momentos en que, aparte de lesiones, como ahora, puede tener picos de forma no tan altos. Mm. En esos momentos, Ferran es un jugador que da la sensación, sin ser técnico ni saber lo mismo que evidentemente tú sabes los técnicos, de que es un jugador que le va bastante mejor el papel de revulsivo, de salir un poco más cuando el equipo contrario deja ciertos espacios, que no el papel de tener que salir de titular con un equipo cerradísimo, donde no hay casi espacios, donde el le cuesta más moverse. Sí. Entonces, en ese ámbito, sí parece necesario pues tener un recambio de Lewandowski que pueda ser un delantero centro puro.
A veure si ho aconsegueixen. Ho deixarem aquí de moment, amics. Jacinto, Ferran, moltes gràcies, eh?
Molt bé, vosaltres.
Una abraçada. Seguim.
Torna la Lliga Montjuïc després de l'aturada. Ganes de viure la passió del futbol amb l'equip número 1 de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de l'estadi olímpic Lluís Companys, Barça Athletic Club de Bilbao.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre i Santi Cañizare.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ara és el moment.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda.
Els tres futbolistes més valorats o millor valorats de segona els té l'Espanyol.
Sí, ho diu Transfer Market, així que és com la bíblia del futbol actual. Puado, 8 milions d'euros, més valorat de segona, 6 gols, és el millor jugador del mes de setembre, és evidentment un futbolista de futur, capità de l'Espanyol. 6 milions d'euros és el que valen Brian Olivan i Nico Melamed, que són el segon i el tercer jugador més valorat de segona. Brian Olivan, tranquil, té contracte fins al 2025. És possible que canvi de representant en les properes setmanes, però bé, això és una altra història. I Nico Melamed, aquí tenim el problema. 2024, de moment no ha renovat, s'apropa l'1 de gener, a partir de l'1 de gener podria negociar amb qualsevol equip de millor categoria, o de la mateixa, de la que vulgui, per marxar. Què passa? De moment té una oferta sobre la taula, de moment les seves expectatives són més grans. L'Espanyol el vol renovar, porta el 21, és un dels capitans, però no es tornarà boig. L'Espanyol no es tornarà boig. Segur que és un tema primordial que estan parant aquests dies Chen, Mau i Garagarza, que estan plegats a la Xina. Tornen divendres per arribar a temps per veure l'Espanyol Leganés. Espero que no massa jet lag. Però el tema de Nico Melamed a mi no em pinta gens bé, a no ser que hi hagi un
gir inesperat.
Un gir inesperat.
No?
A mi em fa l'efecte que Nico Melamed pot marxar al mes de juny i serà gratis. Una altra vegada, un altre jugador que marxa gratis, com Melendo fa un parell d'anys. Però, clar, si no volen renovar, l'Espanyol tampoc es tornarà boig. Un de futur, Keita Balde. De moment, 33 minutets i dues grogues. És el millor que ha fet l'home d'Arbúcies a l'Espanyol. Jugarà de davanter centre en quant a Braithwaite es cansi, i sobretot al partit de Copa. Escoltem, Keita Balde, que es posa una mica nerviós.
Jo crec que el més que ansietat ha sigut, crec que més les ganes de donar, i crec que això ho tinc que aprendre a donar-ho mica en mica i un pas a la vegada, saps? Perquè no tot el que tu vols pot venir ràpid i com tu vulguis. Crec que ho tinc que controlar i donar-ho a petites doses i que crec que ho disfrutarem millor.
Sí, senyor. Keita Balde, que quan Puado, Milla o Braithwaite no juguin, doncs tindrà l'oportunitat.
Sí. Molt bé. Quique, gràcies.
Adéu.
Al Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Ha parlat Estuani. Sí. Hi ha vegades que hi ha una roda de premsa i dius, ostres, no sé quin titular m'ha deixat, quin titular treure. Avui està claríssim.
Sí, gairebé li podries donar tu pas al primer dels dos documents que hem rescatat de la roda de premsa, dels 18 minuts de roda de premsa de Christian Estuani, del capità del Girona, que es prodiga poc, però era interessant perquè saps que en el tram final del mercat de fitxatges i un cop encetada la temporada es va rumorejar que podia tenir ofertes de l'Aràbia Saudita. Inclús es va dir que ell podia utilitzar aquesta suposada oferta per intentar millorar el contracte amb el Girona. Ara en parlem d'això, però el que deies, aquest és el titular que ha deixat Christian Estuani avui a Montilivi.
Quiero retirarme en el Girona. Sería para mí un sueño. No creo que haya una cosa más bonita que retirarte donde has hecho tanta historia, donde la gente tanto cariño me ha demostrado desde siempre. Esto lo tengo muy... También te tengo que decir que no depende solo de mí. Esto al final son dos partes. Siempre lo hemos hecho así. Es el que al final tiene que decidir qué es lo que quiere hacer con respecto a mí.
Clar, recordem que té 37 anys, que els acaba de fer el 12 d'octubre, el dijous passat, i que té contracte fins al 2026, però és que ha afegit que el seu gran somni seria retirar-se al Girona portant el Girona a Europa. Sobre el que comentàvem, què va passar? Va tenir una oferta de l'Aràbia Saudita, va voler marxar, no hi ha entès amb el Girona, així ho ha explicat Estuani.
En ese momento hubieron situaciones que, bueno, que yo he tenido que pensar y he tenido que poner muchas cosas en la balanza y al final, si estoy aquí, es porque quiero estar aquí. Desde que yo llegué aquí he tenido ofertas en todos los mercados para irme, en todos. O sea, defender este escudo para mí es lo más importante. Actualmente hay que resolver algunas situaciones que el club lo sabe perfectamente y que, bueno, ya resolveremos. Estoy donde quiero estar, quiero a este club, me voy a seguir dejando el alma por este escudo, eso está clarísimo.
Jo crec... Una declaració d'amor en tota regla.
Però en tota regla, i així han estat els 18 minuts. Potser si algun dia li fan alguna estàtua a algú a Montilivi o en pugui tenir en el futur al camp el Girona, un dels candidats segur és Christian Estuani. Som a 4 dies del proper partit de la represa de la Lliga Girona-Almeria. Avui ha recuperat 3 internacionals, Mitchell, Arnau i Pablo Torre, Arnau Martínez i Pablo Torre, que van estar amb la Sub-21, i també Dali Blind.
Fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Israel, tiempo de juego por el mundo, visita a Israel, vive Marcelo. Marcelo es argentino, ¿no? ¿Vivía?
Marcelo es argentino.
Hola, Marcelo, ¿cómo estás?
Hola, Paco, ¿cómo están ustedes? Hay de todo. Mi gente más o menos reacciona como yo, con la sensibilidad.
Pero, Marcelo, no quiero yo hacer que pases un...
No, lo que pasa es que así es como estamos todos. Entonces, sí, bueno, lo escucho a Paco que me voy a divertir un rato. Y por otro lado, digo, a lo mejor está pasando alguna otra cosa. Entonces, salgo del tiempo de juego y vuelvo para
la pena,
para la realidad.
Marcelo, te agradezco un montón que nos hayas atendido.
Tiempo de juego.
Siempre con tiempo de juego.
La emoción del deporte.
Dios, te damos paz.
La emoción de la radio.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
¿Qué tal, Susana? ¿Estás bien?
Mi madre, que vive sola y se ha vuelto a caer.
¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En ISA financia el futuro que queremos.
¿Tienes un proyecto innovador, sostenible y viable? Los préstamos participativos de Enisa son tu alternativa financiera, desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros. Entra en enisa.es y cuéntanos tu idea. Empresa Nacional de Innovación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Està Albert en un grandíssim moment al Barça de bàsquet, eh?
Sí, jo vaig esvaint els dubtes que tenia encara. Tinc, bàsicament, el joc que vol desenvolupar Roger Grimau, però veig que la coralitat i, sobretot, l'encert és el que marca, a més d'anar agafant el to físic, el joc d'aquest Barça 23-24. Són 5 victòries seguides entre totes les competicions. Liderat compartit amb el Real Madrid, 3 victòries en els 3 partits que s'han jugat a l'Eurolliga, l'última a una altra pista complicadíssima, l'Stark Arena de Belgrad, 83-92 va guanyar el Barça, ve de guanyar a pista de l'Olympiacos, ve de guanyar a les Palmes. Clar, després dels 15.000 quilòmetres, el trajecte de la ciutat esportiva al domicili de cadascú ha quedat enrere,
aquests
pocs quilòmetres. Llori, va defensar bé el Barça, tot i els 83 punts encaixats, però sobretot en atac, 24 assistències va repartir, 40,6% d'encert en triples, 15 de 32 i 4 jugadors amb 10 punts o més. 20 de la Provítola, 15 de Billy Hernán Gómez, i destaco també els 10 rebots que va aconseguir dels 42 que va capturar l'equip, els 10 de Tomás Satoranski. La valoració de l'entrenador de Roger Grimau.
Hem entrat molt bé al partit, que jo crec que això és molt important en camps com aquest, és molt important entrar bé i tenir, bueno, no sé si avantatge, però estar controlant el ritme del partit. Un primer quart molt bo, un segon quart molt bo, especialment els últims minuts del primer quart on hem pogut marxar a 10 punts.
Ara a casa li espera el Bayern el proper divendres, el Bayern de Múnich de Pablo Laso. Ara el Real Madrid i el Barça són els únics que han guanyat tots els partits. Ahir va perdre a Zalgiris amb el Real Madrid, que ho havia guanyat tot, i avui el Barça pendent de València. Tenim un València Maccabi. Si el València guanya, compartirà 3 equips espanyols. Real Madrid, Barça i València seran els únics que hauran guanyat tots els partits.
I estarem també pendents de la penya a l'Eurocup, eh?
Sí, 2:15, 20:30, la penya que busca equilibrar el balanç en positiu en aquesta fase de grups. És la tercera jornada de la segona competició europea en importància. Joventut de Badalona, Vilnius de Lituània. Wolves Vilnius. A veure com li va la penya, perquè ahir t'explicava per tancar programa que s'ha lesionat Andrés Félix, no hi és Andrius, amb la qual cosa Guillem Vives haurà de tenir molt minutatge, i a veure com equilibra també la posició de 1 i de 2 Carles Duran. Escoltem precisament el tècnic del conjunt verd i negre.
Un rival que no tenim molta informació, sobretot perquè a l'Eurocup només ha pogut jugar un partit, perquè la jornada 2 tenien que jugar amb el Hapoel i amb les circumstàncies que tenim, amb un entrenador molt veterano, amb un referent clarament que és el Sulaimon, que està jugant amb molta confiança, que tenen molt de talent i que juguen un molt bon bàsquet.
És una llàstima no veure a Vilnius a Arturs Zagars, exjugador de la penya, que va ser una de les revelacions del Mundial. A veure si guanya la penya i situa el 2-1. 2:15, 20:30, aquest Joventut de Badalona, Vilnius.
Del bàsquet a l'handbol, que tenim partit de Champions aquesta tarda, el Barça visita la pista del Celje. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bajori? Bona tarda. Con la intención de sumar la quinta victoria en 5 partidos y seguir como líder en solitario de grupo, el equipo azulgrana tiene 2 puntos de ventaja sobre el Vesperem y el GOG, 2 de los posibles rivales con los que teóricamente se jugará las 2 primeras plazas que dan acceso directo a cuartos de final. El equipo esloveno es colista tras perder todos los partidos, pero la mayoría de ellos ha estado cerca de la victoria. Su máximo goleador, Mitja Young, es hermano del barcelonista Vlad Young. Carlos Ortega, técnico del Barça.
Seguro que será un partido difícil, ¿no? Es un equipo que ha vendido todos sus partidos con mucha, muy cara la derrota, ¿no? Y en su casa más. Un equipo muy joven, un equipo que se crece ante las adversidades y lógicamente estará muy motivado de jugar contra el Barça. Creo que tenemos que estar muy concentrados y tener su mismo nivel de intensidad. Si no, el partido se nos puede poner muy cuesta arriba.
El encuentro 18:45.
I en futbol sala tenien ahir el Barça i el Santa Coloma dos partits complicats, molt bé els dos, victòria del Barça a Múrcia i victòria també del Santa Coloma davant l'Inter.
Sí, victòria del Barça en la pista del Pozo 2-4, consolida su liderato con 4 puntos de ventaja sobre el equipo murciano, aunque con un partido más. Protagonista Juanjo Catela, que hizo un hat-trick, de hecho marcó 2 goles en solo 14 segundos. Tras el encuentro, el propio jugador hizo una interesante reflexión sobre cómo tiene que afrontar el Barça todos los partidos.
Cuando llegan los partidos de verdad es algo que creo que tenemos que cambiar, que es una debilidad nuestra, porque no puede ser que compitamos de esta manera hoy en una pista tan difícil, y hemos competido todo a un nivel muy alto y al final cuando competimos así es muy difícil ganarnos.
Y por su parte, Industrias se consiguió su primera victoria de la temporada tras ganar a Inter 2-1. Los colomenses suman 4 puntos y salen provisionalmente del descenso, aunque tienen un partido más que 3 de los equipos implicados en los últimos puestos de la clasificación.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Estem al darrer minut d'Esportscope, d'última hora que tenim, Albert.
Mira, parlàvem de l'Eurolliga, avui tenim aquest València-Maccabi a 2-9. És un partit declarat, òbviament, d'alt risc. 700 agents protegint aquest partit, el Maccabi, que jugarà amb samarretes negres pels atemptats terroristes de Hamas.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Que vagi bé. Marxem amb les enquestes. En clau Barça, sembla just que Laporta estigui investigat per suborn. Creieu que sí, el 63%. En clau espanyol, a qui valoreu més alt? A Puado, a Olivan o a Melamed? Guanya Puado amb el 52% dels vots. I en clau Girona, ha de ser titular Estuani. La majoria, el 63% dels que heu votat, considereu que no. Arribarem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé.